Mira, PM, la Dolors de Montserrat ha publicat aquest fragment al YouTube, per sorpresa, però encara no ha confirmat quan estarà disponible la cançó sencera. I avui al Món RQ parlarem de Coldplay, abans que la setmana vinent, del 24 al 28 de maig, ofereixin 4 concerts plens fins a la bandera a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Precisament aquest matí volem centrar-nos en l'experiència que la banda de rock britànica oferirà a les persones sordes. El grup ha decidit oferir-los una armilla que vibra amb la música i ha contractat una associació d'intèrprets en llengua de signes que, a més de traduir, també ballen. Ho explicaran la Francina Cortés i la Núria Martorell, codirectores d'aquesta associació d'intèrprets en llengua de signes encantades, i amb Anna Armadà, intèrpret que treballarà als 4 concerts al costat de Coldplay a Barcelona. A més, també saludarem en aquest estudi el director artístic Jordi Sabater, que ha treballat de director d'art en el videoclip My Universe de Coldplay i a sèries com The Crown i Outlander. Serà a partir de les 11, aquí al Món RQ. Ara, plana musical, aquest vespre a les 8 es fa la tercera edició de la gala dels Premis RAC 105 a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Una gala que estarà plena d'artistes i seran The Tietz, Kiko, Stay Homas, Búhos, el Nil Moliner, que avançarà una cançó del seu tercer àlbum, Gertrudis, que acaba de treure disc després de 5 anys, m'agrada quan m'agrada estar, m'agrada tant quan Joan Dausà, no em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, Triquell, que tot sembli real, de veres pardenyes i una escapada rural, que vols teva, com si estigués al zon lligat amb la cadena. Doncs no ens reconeixeran un any més la qualitat de la producció musical catalana. Si ja només amb la música que hi haurà hi ha motius per anar-hi, si a sobre qui presenta la gala és la Mònica Usart, amb l'Ernest Codina, doncs encara més motiu. En total es donaran 8 premis: millor artista o grup revelació, millor duet o col·laboració, millor cançó, millor àlbum, millor videoclip, millor directe i també la cançó més radiada a RAC 105. La gala es pot seguir en directe per streaming des del web de RAC 105. Els premis tenen el suport d'Akbar, d'Eurofitness, de Denominació d'Origen Catalunya, de Frit Ràbic, de Bons Interiors, de Xocolata Jolong i la xarxa Més i també la Generalitat de Catalunya. 9 i 3 minuts. Avui comença la 76a edició del Festival de Cinema de Canes. És la cita cinèfila per excel·lència que a partir d'avui i fins al pròxim dia 27 de maig acollirà algunes de les millors estrenes de l'any. S'hi podrà veure, per exemple, el més nou de Martin Scorsese, l'última entrega d'Indiana Jones o la tornada a la pantalla gran de Víctor Erice. Més de 40.000 persones entre premsa i indústria passaran aquests dies pel Palau del Festival en una edició on no faltarà glamour. Enviada especial de RAC1 al Festival de Canes, Maria Cusó.
Tot a punt aquí a Canes per donar el tret de sortida a una de les edicions més esperades del Festival de Cinema per excel·lència. Una lona de plàstic protegeix els 60 metres de catifa vermella de la pluja que ha anat caient des d'ahir. Per aquí s'hi passejaran estrelles tan reconegudes del cinema mundial com Michael Douglas, Martin Scorsese, Harrison Ford, Natalie Portman i un llarguíssim, etc. En total, 21 pel·lícules copten endur-se la Palma d'Or, entre elles el més nou de grans mestres del cinema com Ken Loach, Wim Wenders o Aki Kaurismäki. També es passejarà per la Closet Pedro Almodóvar, que presenta a Canes el curtmetratge Extraña Forma de Vida, i el veterà Víctor Erice, que després de 30 anys estrena pel·lícula. Aquesta serà també l'edició del comiat d'Indiana Jones i d'Elemental, el més nou de Pixar. 12 dies de cinema en majúscules que comencen avui amb Jean Dubarry, la primera pel·lícula que protagonitza Johnny Depp després del judici contra la seva exdona. Una pel·lícula que arriba envoltada de polèmica després de les acusacions d'abús de poder que va rebre la directora Maiwenn Levesque, però ni els rumors ni les polèmiques sembla que podran fer ombra al Festival dels Festivals.
I a la resta dels esports, en Repsol, Joan Laporta assegura que modificaran els preus dels passis a Montjuïc perquè els socis del Barça no en demanen tants com es pensaven. El president del Barça ho va anunciar ahir al Món RAC1 després que els preus respecte als abonaments del Camp Nou hagin augmentat entre un 22 i un 60%. La temporada que ve a Montjuïc, hi ha hagut moltes peticions de passi per anar-hi.
A veure, menys de les que ens pensàvem. Va a un ritme lent i la veritat és que ho hem revisat i home, tenim pensat modificar els preus i en breu també ho anunciarem.
La Porta també va confirmar al Món RAC1 que el club ja ha posat fil a l'agulla per corregir el fair play financer i que espera que la Lliga li doni llum verda ben aviat de cara a plantejar-se el fitxatge de Leo Messi o les inscripcions de Gavi, Araujo o Valde.
Hi ha comunicació amb la Lliga, evidentment hem presentat, com deia, el pla de viabilitat i la comissió delegada i el president de la Lliga doncs, han de prendre decisions. Nosaltres estem fent la feina i espero doncs, que això ho puguem fer perquè són jugadors bàsics per nosaltres.
Més coses, avui sabrem quin és el primer finalista de la Champions, que sortirà del derbi de Milà entre l'Inter i el Milan a les 9 i en directe a RAC1. L'Inter ho té molt de cara amb un 0-2 del partit d'anada. I demà també a les 9 i també a RAC1, el Manchester City i el Real Madrid completaran les semifinals a l'Etihad Stadium després d'empatar un al Bernabéu, el Santiago Bernabéu, ara fa 7 dies, el Santiago Bernabéu. A primera, el Betis, en posicions d'Europa League, va guanyar 3-1 al Rayo Vallecano i s'allunya a 7 punts del Girona, que ara mateix ocupa la setena posició que dona accés a la Conference League. En aquest sentit, llegim al Diari de Girona que la UEFA ja ha donat l'okay perquè els gironins juguin competicions europees la temporada que ve en cas que s'hi acabin classificant. Ara mateix els de Mitchell tenen un punt més que l'Atlètic de Bilbao quan queden 4 jornades per acabar. I en la Lliga. I en tenis, Carlos Alcaraz, eliminat contra tot pronòstic del Masters 1000 de Roma, el Murcia va perdre en 2-7 davant l'hongarès Marosan, però tot i així arribarà a Roland Garros com a número 1 mundial.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estan desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes al trànsit des del RAC, com cada matí. Allà ens espera l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Registrar un accident que no genera massa cues a l'A2 al tram de Veciana en sentit est, arribant a Igualada, i tampoc està allà per ara cap carril. I on sí que estan complicades les coses és encara la Ronda Litoral, on per una avaria en sentit Llobregat, més enllà del moll de la Fusta, es genera un tram de 9 quilòmetres de congestió des d'abans d'arribar al nus del Besòs. A banda d'aquestes incidències, ara han augmentat les cues a l'AP7, al tram de Barberà del Vallès, en l'enllaç amb la C58 en sentit sud, i hi ha 4 quilòmetres d'aturades, i la C58, per la seva banda, genera encara 3 quilòmetres de cues entre Montcada i Ripollet en sentit nord, i la B23 continua molt plena també en direcció a Barcelona des de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9 i 8 minuts. Acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 amb un intent desesperat d'evitar una multa de trànsit. Has passat a Springfield, a Colorado, la policia ha aturat un cotxe per excés de velocitat i quan els agents s'han apropat al vehicle, quina estava la sorpresa quan han vist que qui estava assegut al seient del conductor era un gos. A canvi, al seient del copilot hi havia un home. És a dir, que quan la policia va donar l'auto al cotxe, l'home va aprofitar per canviar-se de seient i posar el gos a fer veure que conduïa. Els agents van adonar-se a simple vista que l'home anava absolutament gat, la qual cosa no és del tot sorprenent si tenim en compte que li va semblar bona idea fer passar un gos per conductor. I encara menys si va pensar que potser tindria menys problemes si el seu cotxe el conduïa un gos que s'ho feia ell borratxo. Quan el van voler fer bufar, l'home va fugir corrents, però en el seu estat no va arribar a recórrer ni 20 metres. De fet, la policia el va portar a l'hospital i després el va detenir per conduir begut. A veure, que sí, que no es pot conduir begut, això no discuteix ningú, però potser el càstig hauria de tenir un atenuant si per lliurar-se'n intentes encolomar el mort al teu gos, ni que sigui per haver-nos donat material per aquest apunt final.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. Thank you.
Sabem com n'és d'important tenir algú a prop. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec immediat per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita-la a la teva oficina o amb només un clic a l'app CaixaBank Now.
Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Els 9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Hola, Toni Aira, bon dia. Hola, Lola, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Bernat, què tal?
Bon dia, Jordi.
Don Anton Lozada, bons dies.
I bons dies.
Bons dies, bons dies. Hola, Tien Riba.
Bons dies, també.
Què tal?
Bé, home.
Sí?
Ai.
Bueno, i d'aquí un moment tindrem aquí també l'Edu de Batlle i tindrem un dels encarregats. M'han dit que és molt interessant aquest, el coordinador general de l'esport dels Mossos d'Esquadra, el Josep Saumell, perquè ens explicarà coses que... Ara estic veient imatges del que va passar el dissabte, el diumenge, a l'estadi de l'Espanyol, que a més ho van fer a cara descoberta, i a més hi ha una... És que, clar, és que és bestial, perquè tu ara, amb les imatges que tens... Bueno, les càmeres de televisió que van trencar... Tiant, tu que ets de telemón de la tele...
Sí, no sé què val, una... no sé val cada càmera, però val un dineral. No, facis dir exactament quan, però sí, sí.
Potser perquè no passi tot això hauríem de fer el que has fet avui a l'editorial, Jordi, que és parlar una mica més de llibres.
Després en parlarem.
La celebro, la teva editorial d'avui, i la lamento. La celebro perquè has parlat de llibres i la lamento perquè has parlat d'un fenomen que em preocupa molt, que és que la gent, clar, no veu llegir els adults i, per tant, no...
Tu creus que aquesta gent que va saltar ningú llegeix?
Difícilment. Crec que les coses comencen per aquí. Potser si parléssim una desena part del que parlem de pilotes i de senyors que corren darrere d'una pilota, potser si dediquéssim a parlar-nos de llibres, això ajudaria. Perquè jo estic segur que si algun d'aquests nanos hagués llegit alguna cosa, segurament faria coses més útils. Mucho,
Què dius, Anton?
Ja, però això és una altra cosa.
Los nazis leían mucho, era gente muy leída.
Sí, és clar, però...
A mi em passa una cosa...
Fa molts anys, allò.
Sí. Jo des de petitet que anava al camp del Barça, però el meu pare em va fer sucir quan vaig néixer, i jo veia transformacions a l'estadi brutals, persones que eren molt assenyades abans d'entrar, que semblaven allò un animal en mans, amb mansitud, i que començava allò, es transformava amb un hooligan. Per tant, no ho sé, el que va passar aquí jo crec que sobretot és com portar a l'extrem, perquè jo crec que els que ho van fer evidentment eren personatges extrems, a la vàlvula d'escapament per frustracions vàries que és el futbol, no? I anar a un estadi, és més l'exercici d'anar a un estadi, que crec que té el seu punt terapèutic, quan no passa segons quines fronteres, que és les que es van passar aquí.
El feixisme no es cura llegint ni el nacionalisme viatjant, això és cert, però jo diria que ajuda.
Sí.
Obre una finestra.
El nacionalismo no hay que curarlo, que yo sepa.
Evidentemente, no, pero me refería a la cita de Ortega.
Sí. Ya, pero el nacionalismo no creo que haya que curarlo.
No, pero yo, si no, yo diría que
algunos somos enfermos irrecuperables, me parece, terminales, debemos ser ya, ¿no?
Sí, pero
yo creo que ayer la gran pregunta es, con todos mis respetos, ¿no? ¿Hasta qué punto esto estaba bien previsto o no? Y hasta qué punto el dispositivo de seguridad en un partido que creo que estaba calificado como un partido de riesgo era el adecuado, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, no cabía dentro de lo impensable que el Barça ganara la Liga el domingo en ese partido y que los jugadores, lógicamente, pues lo quisieran celebrar de alguna manera, aunque no fuera su estadio, ¿no? Entonces a mí lo que me llama un poco la atención de las imágenes es la facilidad del acceso.
Sí.
O sea, la facilidad con la que esto se produce. O sea, no me llama la atención que se produce, más que llamarme la atención me escandaliza y me lleva a reflexionar y a preguntarme efectivamente si leen o no, si tienen, qué hacen cuando llegan a casa y si tienen familia, qué le dicen a sus hijos cuando tienen que explicarle pues lo que han hecho ese domingo, cuando sus hijos vean la cara de sus padres en el televisor y se giren así en el comedor o en el salón y digan, pero papá, pero ¿qué te pasó? Pero me llama mucho desde el punto de vista de... Y no estoy culpando a nadie, simplemente me hago la pregunta en voz alta, ¿no? La facilidad del acceso. La facilidad.
Sí, aquesta és una, la facilitat de l'accés, amb la qual cosa ara en parlarem de seguida amb el coordinador general d'esport dels Mossos d'Esquadra. Hola, Edu de Batlle, bon dia.
Hola, bon dia.
I altres coses, Hi ha altres coses que a mi em semblen molt, molt sorprenents. Una és que la gent que salta... Sí, hi ha dues coses. Una, que la gent que salta ho fa cara descoberta. És una cosa molt sorprenent, perquè al segle XXI saps que si vas el que vas... O sigui, també hi ha un exemple d'allò que deien fa molts anys, d'onde de Vicente, d'onde va la gente. O sigui, salta un, salten dos, salten cent. Vull dir, això pot passar. I alguns dels del final salten pel simple fet de saltar. O sigui, no van a pagar, van a saltar. Però n'hi ha uns importants, que els del començament, que salten a cara descoberta. Això ens sorprèn. I un altre, que de debò que és gairebé utilitzar el VAR. Jo crec que s'ha d'utilitzar el VAR per veure les imatges. Hi ha un moment de les imatges que es fa la rotllana i que la part abans de que saltin, hi ha tres persones que jo crec que... Ho miràvem amb l'Albert Sort aquest matí, amb l'Albert Pedrol. Hi ha tres persones que jo crec que són del cos tècnic del Barça que diuen, anem cap a dins.
Entre elles Xavi? No?
No ho sé, veig tres persones, no sé qui són.
Xavi és dels primers que diu...
Aneu cap a dins. Abans de que saltin.
Un d'ells, segur, és el Sergi Nogueras, que és el responsable de premsa del primer equip, que jo crec que és el més vehement a l'hora de dir als jugadors, jo crec que ensuma el perill abans de que es produeixi qualsevol salt.
I llavors és quan Araujo comença a córrer dient que marxi. El que dèiem, hi ha un altre element que em sembla també molt interessant amb el que les imatges que es veuen, que és entregar el barret davant d'Òscar Lago, el realitzador del partit, perquè Òscar Lago, quan al final ha sortit que era una persona que estava a la llista política del Partit Popular, que va saltar a cara descoberta també, i de l'emprenyada fot una cabra d'aquestes grans, la tira a terra.
Però això, Jordi, se'n diu impunitat. És a dir, ja, tots som una mica grandets i sabem que hi ha càmeres a tot arreu del món. Wow. És a dir, si tu ja a llocs on no et visibilitzes molt ja saps que et graven, al metro, al carrer, aquesta gent sabia perfectament que l'estaven gravant.
O és una mica com allò, us recordeu quan parlàvem del Gran Hermano que deien La vida en directo, que un cop estaves allà dins perdies la noció d'on estaves i de les càmeres i tot plegat. És l'estadi aquest de sugestió. El problema és la radicalitat d'aquestes persones, però amb una fila de responsabilitats està un dispositiu policial que jo crec que va fer clarament curt, dels Mossos, un equip de seguretat del club que també va fer curt, i després arribaríem a la gent, que evidentment a la gent que va fer això. Però hi ha nivells, eh?
Mira, que ara t'explicaré... Perdó, Anton,
per... simplemente quería decir que hay que añadir una reflexión. Y siguiendo la línea de la impunidad que apuntaba Bernat, ¿no? Que es esta sensación que tenemos todos cuando entramos en un campo de fútbol de que la legislación vigente no rige ahí.
Como un aeropuerto.
Es
igual que un aeropuerto.
Que puedes hacer y decir lo que quieras, sí, sin que tenga consecuencias. Yo creo que ahí eso, y eso es responsabilidad evidentemente de los hinchas que van ahí, de los aficionados, pero sobre todo responsabilidades de los clubs.
Exacto.
Aquí esta sensación de que entras en el campo y puedes insultar, llamar lo que quieras, decir lo que quieras, hacer lo que quieras, tirar lo que quieras, bueno, inevitablemente antes o después acaban lo que vimos el domingo.
No, i per part dels responsables d'un club, no només a dintre, sinó també a fora. És a dir, a mi el que més m'ha sorprès de tot això és la justificació dels responsables de l'Espanyol, no? Que és que la rotllana era una provocació.
Això va dir un expresident, eh?
Sí, des del club no hi ha hagut cap missatge que no sigui de condemna.
Però és veritat que hi ha com, no?, una certa... anar a buscar coses que no...
Tibieza,
sí.
Però és que el és problema veritat, romandria igual si hi hagués hagut provocació. És a dir, si els jugadors del Barça, exagerem l'argument, haguessin ballat el coti-coti durant una hora amb els pantalons baixats, que entendrem que llavors sí que hauríem provocat, quan a tu se't colen 150 tios al camp per hostiar-los, el problema el tens tu, no els jugadors del Barça. Els jugadors del Barça haguessin pogut estar dues hores, si vols, provocant. Però quan a tu et salten 150 tios a cascar al camp, el problema el tens tu.
Permeteu-me.
No el Barça.
Dues coses. Una, el Club Júnior de Sant Cugat ha fet una nota dient que a conseqüència dels incidents en què s'ha identificat un membre del cos d'entrenadors de l'escola de futbol del Júnior de Sant Cugat, vol expressar la seva condemna, els seus 105 anys d'història s'han orgullit de defensar els principis ètics de l'esport, reunits a la tarda d'ahir amb el Iago, que és la persona, i exposada la situació, ens ha presentat la renúncia voluntària al seu càrrec amb l'objectiu de no perjudicar la imatge del club. Així mateix ens ha demanat que fem extensives a tots els socis i famílies del club les seves disculpes i el seu paradiment. Recordem que ell mateix, ahir amb el PP, va decidir no anar a les llistes del PP, i es va presentar voluntàriament a declarar amb un advocat en una comissaria dels Mossos a Cornellà del Llobregat. Jaume Roures, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Brillant, Òscar Lago, sempre ho és, però brillant l'altre dia, aguantant la imatge de la persona que va tirar a terra les càmeres perquè els pogués identificar ràpidament.
Bueno, brillant l'Òscar, com sempre, i una mica tonto el nano aquest, no? Perquè primer intenta tapar-se i després es descobreix, vaja, és que em sorprèn, que segurament té que veure en què es creu impune, no?
Sí,
després no entenc massa això de que aquell es doni de baixa i no el facin fora abans, ni per part del club, perquè quins eren els valors que ell ensenyava als joves aspirants a jugadors de futbol de Sant Cugat. Aquests eren els valors. Mm. Els que hem vist eren els valors. A mi em sorprèn molt que la gent prefereixi que renunciï, no? Que no prengui mesures actives, no? de fer fora una persona que ha fet això. No? Em sorprèn, vaja. Em sembla massa passiu quan el que demanen determinades actituds és ser més proactiu, però en fi.
De qui era la càmera que va llançar per terra?
Nostra. Ja ens la pagarà, no, això.
Perquè quantes van anar per terra de càmeres?
Van anar aquesta i una altra a mitges, i el bar també va anar per terra, també amb la mala d'allonsis de que va tocar la Isabel Forner a la cama i no li ha passat res important, però vaja, és una de les conseqüències de deixar anar l'animalada pel camp.
Val. Per tant, hi ha una càmera trencada del tot, una altra mitges feta, sí, i la del bar, que és una càmera que també existeix, una altra càmera.
Però la instal·lació del bar, no
és... Ah, la pantalla del bar que hi ha a l'entrada del túnel de vestidors, per entendre.
El trípode aquest...
Sí, val, perfecte. Allò també va per terra i l'Isabel...
Això de la federació, no sé quines mesures prendrà la federació.
Val. Una pregunta, quant pot costar la càmera que va tirar per terra? Perquè la càmera està absolutament trinxada o es pot arreglar?
No, està trinxada, ja es veu. Val. Ja es veu com... Com el nano aquest s'hi dedica, no? Doncs alguna cosa entre 40 i 50 mil euros.
La càmera aquesta entre 40 i 50 mil euros?
Sí.
Val.
Sí.
La policia us ha demanat informació sobre totes les imatges, perquè totes les imatges de totes les càmeres estan gravades?
Totes les imatges de les 25 càmeres nostres estan gravades. Sí. Totes.
Totes, amb el que es va emetre i amb el que no es va emetre.
Sí, amb el que es va emetre i amb el que no. I passen a disposició de la Lliga. Diguem-ne, nosaltres treballem per la Lliga. Som autònoms en aquest cas perquè ens han destrossat equipament nostre, no? Però totes les imatges les té la Lliga per preparar els seus informes, les seves denúncies, el que sigui.
Déu-n'hi-do. Per tant, aquestes imatges, ja les heu passat ja a la Lliga o se les ha de demanar a la Lliga? Com funciona això?
No, estan passades des del minut 1 de que s'acaba el partit.
Per tant...
Bueno, de fet, la Lliga, el seu comunicat ja explicava que havia revisat les imatges la mateixa nit, etcètera, doncs és perquè estan a disposició seva.
Per tant, Jaume, vol dir que hi ha en aquests moments... És a dir, que si vol... la Lliga identificar totes les persones que surten a la gespa de l'estadi són fàcilment són molt fàcils de poder descobrir qui són.
Bé, és que té les nostres imatges i té les imatges de la seguretat de l'estadi, que també són una pila de càmera, diguem-ne, no tan abast o qualitat com les nostres, però que compleixen el seu paper de controlar la seguretat. No, tothom queda retratat, això que no en dubtin ni els coberts ni els descoberts, perquè les càmeres de l'estadi, més enllà de les nostres, tenen una funció de seguretat, vull dir que nosaltres el que fem és seguir el joc i les seves incidències. Les càmeres de seguretat de l'estadi el que controlen són les zones de l'estadi on hi ha la gent, no el que passa al terreny de joc mentre hi ha futbol.
Jaume Ros fa molts anys que es dedica al negoci fa molts anys, ara hi ha algun oient que ens parla de Heysel, us en recordeu de Heysel? Que es van retirar, aquella tragèdia de Heysel a Brussel·les, que es van retirar les tanques precisament perquè no hi hagués tot aquest. Però és que llavors la proximitat entre la grada i la gespa en molts estadis és molt, si no tens un servei de seguretat molt bèstia, poden passar circumstàncies com aquestes. I és clar,
sí, però el tema també és l'actitud de les directives, i no ho dic com una crítica a la de l'Espanyol, que l'actual la conec poc, no? Més enllà que vaig fer el senyor Mao en seguida, diguem-ne, denunciant els fets, però aquí hem d'anar-nos a quan van arribar més o menys al mateix temps Florentino i Laporta, i el que van fer va ser prendre mesures molt radicals contra els grups aquests violents que es disfressen d'aficionats, però que en definitiva són uns mamporreros, no és una altra cosa. I aquelles mesures fortes van ser les que van evitar anar a situacions pitjors que altres clubs. Les hem vist, no? Enfrontaments de l'Atlètic de Madrid amb seguidors de la Real o del Depor, que han tingut conseqüències nefastes, no? Amb gent que mor per això. Per tant, no és una frivolitat, ni són coses que un dia passen i que no tenen importància, sinó que hi hem d'actuar a fons per evitar mals majors. Em sembla molt, molt evident.
Tu vas veure per vocació?
Perdona?
Tu vas veure per vocació, no, el que va passar al camp o no?
Demà el partit on el Barça podia guanyar la Lliga, doncs, evidentment, l'estava seguint, a més, amb el bon fill meu, i disfrutant de l'espectacle futbolístic i orgullós d'haver posat el meu gra de sorra perquè aquest equip creixés en el seu moment. Molt més.
M'ha agradat molt això de portar el teu gra de sorra amb calés a l'aval, perquè ens entenguem, perquè l'equip creixés. No sé si penses que podrà créixer ara, aviat, la pròxima temporada o no?
Sí, jo crec que sí, diguem-ne. I a més, l'haver guanyat la Lliga li dona un impuls a la marca i, per tant, un impuls econòmic brutal, malgrat totes les dificultats que són enormes, no? Però vaja, diguem-ne, al museu va més gent que mai, a l'estadi va més gent que mai, es venen més samarretes que mai, hi ha més audiència domèstica internacional que mai, i tot això al final té repercussions econòmiques positives.
En fi, fitxaries Messi, per cert?
Perdona?
Fitxaries el Messi?
Bueno, jo crec que primer que el Messi, els saudis li han pujat l'oferta, per tant no sé, diguem-ne, cap on ell s'orienta, i aquí hi ha una barreja de temes esportius amb els que jo no em sento capacitat per analitzar, i els socials evidentment són positius, els esportius, doncs no sé, que digui el Xavi el que en pensa, no? Però vaja, negatiu des del punt de vista social que tornés el Leo no ho seria, i suposo que per ell personalment també seria molt positiu, i més després d'haver guanyat el Mundial, no?
Sí. Jaume Roures, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins ara. 9:28, un segon, perquè ara anem, col·loquem aquí l'encarregat, el coordinador general dels Mossos de Matèria Esportiva, el Josep Saumell, i en parlem amb l'Edu de Valle, amb la Lola García, amb l'Anton Losada, amb el Bernat de Déu, amb el Toni Aire, i per cert, notícia d'última hora, han renunciat, això en parlarem després, han renunciat els 7 etarres en delictes de sang a les llistes de Bildu per les eleccions municipals.
Renuncien a agafar el càrrec si surten.
Efectivament. Ximpum.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja-hi fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën Pones. He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions?
Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Platja.
Muntanya.
El poble. Si vols que aquest estiu vagi rodat, avança't i compra pneumàtics a Rudy Motor Services i estalvia en combustible. Perquè només fins a final de mes, amb els teus pneumàtics Michelin, a Rudy rebràs fins a 80 euros en combustible. Troba el teu taller més proper a Rudy Conés. Rudy Motor Services, motor de confiança.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Ja tens la teva entrada per al Saló de l'Automòbil? Ho sentim, però aquest any no trobaràs el teu proper BMW o Mini al Saló. Aquest any el millor preu per al BMW o Mini que busques només el trobaràs a Barcelona Premium. El teu BMW o Mini a preu de Saló t'espera a Barcelona Premium. Més informació a barcelonapremium.es.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 13 de juny del 1959.
I el número de la sort, el...
el 3.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
Dos quarts tocats de 10. Josep Saumelles, intendent i coordinador general de l'esport dels Mossos d'Esquadra. Intendent, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia a vostès.
Aquí estem amb gent parlant del que va passar dissabte, el diumenge, després del partit sobretot. Què va fallar diumenge al camp de l'Espanyol, intendent?
Bueno, la pregunta seria, va fallar algú? Aquesta seria la gran pregunta.
Per vostè va fallar alguna cosa?
Al final, quan hi ha una invasió del terreny de joc, sempre tens la sensació de que es podies haver fet una altra cosa o de que es podia haver fet una altra cosa. Però si ens ho mirem tot plegat o si fem una reflexió crua, és impossible evitar el salt en un terreny de joc. Estem parlant de 110 metres per una banda, 110 metres per una altra, 60 metres darrere d'un gol, 60 metres darrere d'un altre. Un camp, en un principi hi havia 27.000 persones, després, òbviament, en quedaven moltes menys, perquè nosaltres anem controlant l'aforament i veient com evoluciona el partit, però diguem de quina manera es pot evitar això. Llavors, sí que s'intenta evitar aquest salt, però també és cert que la informació que ens va arribant evoluciona d'una determinada manera i es preveuen una sèrie de coses que després resulta que acaben sent unes àteres.
Aviam, m'ho pot explicar això? Perquè ara ha posat emoció la nit de diumenge. Aneu rebent informacions abans del partit, per exemple?
La meva intenció era contestar alguna cosa que no s'interessin d'aquí dia.
Bàsicament. Molt bé, intentem. Per tant, abans del partit, sabien alguna cosa que podia passar al partit?
No. A veure, el partit és un partit del risc. Vale? És un partit del risc perquè nosaltres li demanem a la subcomissió que el declari del risc. De fet, jo sóc la persona que envia el document que sol·licita això, perquè es dona una sèrie de circumstàncies. El Futbol Club Barcelona pot ser campió de Lliga, l'Espanyol està en una situació complicada, els efectes del descens a segona divisió, proclamar-se campió de Lliga en el camp de l'Espanyol, doncs, són eterns rivals, és el derbi, és complicat, per tant, doncs, es valoren moltíssimes coses. Hi ha un punt de complexitat de desplaçament de seguidors cap a l'estadi de l'Espanyol, en què es treballa tota la part de que cap grup radical del Futbol Club Barcelona pugui apropar-se en aquella zona d'allà. El Futbol Club Barcelona surt de la ciutat esportiva, que està lluny però relativament a prop, val? Es dissenyen circuits diferents per evitar una sèrie de coincidències, tenint en compte l'arribada del Real Club Esportiu Espanyol al seu estadi. Tot funciona bé, a més, també tinc que dir-li una cosa, tenim una miqueta de sort perquè plou, hi ha un moment que plou, val? I això ajuda molt a que no hi hagi gent al carrer. De fet, tot i que no programem nosaltres, la pluja sempre és benvinguda en aquestes situacions, sí. Doncs, i amb això doncs, comença el partit. Amb el partit sempre es dibuixen una sèrie d'escenaris, vale? Hi ha un escenari en què l'Espanyol guanya, i l'Espanyol guanya, doncs, segurament al final del partit hagués estat un altre.
Clar.
Hi ha un escenari en què el Futbol Club Barcelona guanya, però després és molt important l'escenari de com es guanya, perquè imaginin vostès que en el minut 88 hi ha una jugada en què marca el Futbol Club Barcelona el 0-1, per dir un resultat, i el VAR es tira 4 minuts analitzant la jugada, i en el minut 91 dona gol. La situació és totalment diferent. El camp està ple, vale? No mig buit com estava en els últims moments. Pot haver una reacció col·lectiva descontrolada. Per tant, el que vull dir-li és que depèn de si la pilota entra, com entra, en quin moment entra i de quina manera entra, això ens pot condicionar una mica a l'escenari. Quin és l'escenari que ens trobem? Ens trobem que es va desenvolupant amb normalitat, s'arriba a la mitja part amb un 0-3, i encetada la segona part ens arriba informació, permeti'm que no els hi expliqui exactament com ni de quina manera, però ens arriba informació cap a mitjans de la segona part de que un gol de l'estadi està força enfadat, doncs, amb els seus propis jugadors, no amb els jugadors del Barça, perquè hi ha una sensació de que no estan fent tot el que podien fer, val? I que és possible, per comentaris que s'escolten a la grada, de vegades són comentaris que agafes fora de context, si em permeten dir-ho d'aquesta manera, s'escolta un això se'ls ha de dir a la cara, això se'ls ha de se'ls ha de fer dir d'alguna manera. Això, si recordo...
Això els Mossos d'Esquadra ho rebeu, aquesta informació?
Això rebem la informació...
La segona part.
A la segona part, a través de...
Sí, punts, de gent que tenim allà dins, clar, normal.
Llavors, hi ha una reunió per urgent, en aquell moment, doncs, per començar a veure quines són les possibilitats, quan comencen els càntics de directiva dimissió. No sé si se'n recorden,
sí,
un moment de càntics de directiva dimissió.
Això, Edu, estem parlant de... Ja ben avançada la segona part, això és?
Sí, a partir del 0-3.
A partir del 0-3, ja
és. 0-3 és a la mitja part.
Vale? 0-3 és abans del descans, ja comencen alguns crits, i a la segona part són més massius.
Uh-huh. Llavors, estem en un escenari en el qual, doncs, aquell gol, si em permet, doncs, parla dels seus jugadors i demana la dimissió de la directiva. Per tant, lo previsible, més enllà de que el Barça, de la manera que anava el partit, semblava que es proclamaria campió, o més enllà de la celebració o no celebració, més enllà de tot això, doncs hi ha un escenari en què és possible que alguna persona vulgui saltar per anar a buscar algun jugador de l'Espanyol i segurament dir-li alguna cosa, o fer-li algun retret, o explicar-li, doncs, el que considera que tenien que haver fet. Hi ha un moment en què el partit canvia, si se'n recorden, després del 0-4, l'Espanyol marca el 1-4, després marca el 2-4, això sembla que equilibra una mica els ànims en aquell moment, i la veritat és que hi ha una certa incertesa, perquè la massa es pot desplaçar per lateral, pot intentar fer algun salt puntual al camp, però a la vegada pot intentar sortir a l'exterior i per l'exterior intentar apropar-se a la zona d'oficines, que això ha passat alguna vegada. Amb la qual cosa, doncs, es redissenya, vale, tot el dispositiu en base a tres o quatre possibles escenaris que poden passar, que en cap cas contemplaven un salt massiu. Era un salt com a molt puntual. I es reforça tot aquell gol, si recorden, a partir del minut 78-80 comença a arribar seguretat privada en aquell gol, i es va fent més densa la seguretat per intentar dissuadir i en la mesura del possible contenir, doncs, qualsevol intent de salt que es pugui produir.
Perquè que... una pregunta sobre el que està dient.
Sí.
Quan parla de que la seguretat privada es desplega més nombrosa cap a aquesta, sí, zona de darrere una porteria,
sí,
del camp de l'Espanyol,
el gol
és,
sud.
El gol sud és, sí, això,
correcte.
És per ordre dels Mossos?
Correcte, sí.
És a dir, els Mossos ordenen a la seguretat, sí, privada.
Sí, correcte.
Els Mossos, sí, sí, en aquests moments estan, no estan dins de l'estadi. O sigui, dins, sí, de l'estadi vull dir a dins de la gespa, no hi són.
No, no, no,
dins, bueno, al voltant no, no es veuen els Mossos, d'acord.
Els Mossos, què li puc explicar? Que no sigui, sí, sí, dir algú que no pertoqui. Doncs els Mossos el que fan és... mirem, en un escenari d'aquests hi ha un element que sempre s'ha de controlar, que és el túnel de vestidors. El túnel de vestidors, si em permeten dir-ho així, és allò que se'n diu un passo angosto. Vale? Uh-huh. Llavors, és complicat, però relativament fàcil de defensar. Tot el que més que hi ha al voltant és herba. Tota la resta és herba. Per tant, el que s'ha de protegir és aquell espai on pots col·locar totes les persones a l'interior i garantir la seva seguretat.
I llavors, quan ordenen que hi vagi tota la seguretat privada allà darrere, això estem parlant del minut 80-81 aproximadament,
sí,
del partit,
sí,
eh?
Per val. Sí, sí, sí. Val. Bueno, potser una mica abans, però s'ha de bellugar tothom, eh? De fet, si recuperéssim les imatges, jo no les he tornat a veure, eh? Però estaven allà i ho estava veient i anava veient de quina manera es bellugava tothom, sí, doncs veuran que van arribant personal de seguretat privada,
sí,
ara 3, ara 4, ara 5, i van entrant. Llavors, es reforça tota aquella zona d'allà. Nosaltres ens anem una part a l'exterior, una part a la grada superior, per intentar controlar una possible sortida per l'exterior de forma massiva. Col·loquem personal amb el túnel del gol. L'objectiu és, en el cas que es produeix una agressió sobre la seguretat privada, poder intervenir. Torno a repetir que estem parlant sempre d'un salt puntual que es pugui donar en un moment determinat d'un seguidor contra els seus mateixos jugadors en aquell moment. En aquell moment,
si en cap moment pensen que la celebració pot portar problemes.
La celebració no tindria que haver portat problemes perquè durant la setmana anterior tothom parla amb el Futbol Club Barcelona. El mateix Futbol Club Barcelona entén que no ha de fer una celebració molt ostentosa en el cas de que es proclami campió, però això ho entén el mateix Futbol Club Barcelona, eh? O sigui, no és ningú que vagi a imposar-li al Barça que no celebri o que deixi de celebrar, sinó que quan al Barça se li pregunti se li diu, escolta, en el cas que us proclameu campió de Lliga, què teniu previst? I llavors ells diuen, home, una celebració mínima. Per què? Perquè són conscients de que estem al camp de l'Espanyol, perquè són conscients que hi ha una afició rival, perquè són conscients que l'Espanyol està en una situació... a l'Espanyol, a través dels directors de seguretat, parlen entre ells i es diuen el mateix. Nosaltres parlem amb ells per saber què és el que pensen fer i ens diuen el mateix.
I què els diuen que faran?
Doncs una mínima celebració, molt curteta, vale? En cas es parla de si faran una rotllana o faran una abraçada, no sé com dir.
No es parla d'això, eh?
No, es parla de que sigui molt curta.
Li pregunto, el que va passar al camp el diumenge, aquella rotllana, sí, això és excessiu per vostè?
No, la veritat és que no. Diferent seria que vostè em digués, han estat 22 minuts, vale? I al cap de 22 minuts doncs, hem tingut un altercat. Li diria, home, doncs potser 22 minuts no s'ha d'estar. Tampoc sabrem mai si haguessin estat 3 o 6. Per què? Doncs perquè es produeix el salt i el salt fa que els jugadors es retirin.
Hi ha una... També li diré una cosa, perquè jo sé que hem vist les imatges aquest matí i no sé si abans ho comentàvem. Abans de... Passa una cosa. Hi ha algú a la rotllana, a fora de la rotllana, si veiem les imatges repetides, que abans de que hi hagi el salt d'alguns dels seguidors,
sí,
ja diu cap a dins.
Sí, perquè amb declaracions de l'entrenador del Futbol Club Barcelona...
Que va estar molt bé, per cert.
Vale, va explicar de que ell va veure que en un moment determinat ja era suficient. De fet, com li dic, la seguretat del club, ja el club havia parlat amb els entrenadors i jugadors en aquest sentit, l'Espanyol, a través de la seva seguretat, havia contactat amb la seguretat del Futbol Club Barcelona, nosaltres havíem parlat amb la seguretat del Futbol Club Barcelona i de l'Espanyol. Per tant, doncs, sí, òbviament, acaben de guanyar la Lliga, és que és impossible que no ho celebrin, jo crec que és una cosa impensable. I llavors, el propi Futbol Club Barcelona és conscient que aquesta celebració ha de ser curta, vale? I tot lo intensa que vulguin, però que no pugui ferir la sensibilitat dels seguidors de l'Espanyol que estan en el camp. Què és el que passa? Els seguidors de l'Espanyol, els jugadors de l'Espanyol es retiren molt ràpid de l'herba. I llavors aquella grada en un moment gira. Vale? I gira a un a por ellos. I aquest a por ellos, vale, és una mica... Doncs, i ara deixi'm suposar, perquè aquesta informació no la tinc de primera mà, és, bueno, no li puc recriminar al meu jugador, aquells estan celebrant la Lliga a casa meva, esto no va passar, ¿vale? I es converteix en una por ellos. Què passa quan una grada doncs algú diu a por ellos? Doncs amb aquest estat de 90 minuts de partit, d'exaltació, de una certa frustració per com ha esdevingut el partit, un equip que acaba marcant dos gols, que tens la sensació de que podia haver fet una altra cosa, que tens, que estàs enfadat amb ells i que el teu rival de tota la vida està celebrant, doncs, al mig del camp, doncs aquest a por ellos al final el que fa és que la voluntat individual de cadascuna de les persones quedi anul·lada i hi ha el que s'anomena la voluntat col·lectiva de la massa. I llavors és quan veiem gent que és capaç de saltar al terreny de joc, que segurament després l'agafem a soles i li preguntem, i és capaç de dir-nos que no sap ni per què ha saltat al camp. Valent? Perquè aquesta és una realitat.
No, és que hi ha imatges vistes i repetides i vistes i repetides, que hi ha gent que va a pels jugadors del Barça,
sí,
i hi ha gent que va a insultar a la seva directiva.
Correcte.
O sigui, això... allà hi ha una mena de mescla global d'emprenyament col·lectiu.
Sí, de fet, a mi m'agradaria posar en valor, i crec que és de justícia, a l'extraordinari treball que fa la seguretat privada allà. Jo ho estic veient, no ho estic veient a peu de camp, perquè a peu de camp està el coordinador, l'inspector que tinguen allà, ho estic veient des de la grada, i des de la grada hi han dos intents d'assalt importants, un a cada costat de la porteria, que són continguts en primer moment per la seguretat privada.
Amb gent que ja coneixeu?
Li diré d'aquí uns dies, quan mirem totes les imatges amb tranquil·litat i amb claretat. Jo crec que no tenim cap perdre de vista una altra cosa. Primer, això passa perquè un grup de persones... vale? Decideix saltar al camp, sigui per anar contra els jugadors del Barça, sigui per anar contra la directiva o sigui per anar contra els jugadors de l'Espanyol. Per tant, doncs, més enllà de la celebració del Barça, més enllà del dispositiu de seguretat o més enllà de qualsevol cosa, doncs, hi ha un grup de persones que participen en aquell moment en un acte violent, vale? Tot i que sigui, doncs, destrossar la publicitat, destrossar una càmera de televisió, destrossar el que vulguin. També li dic una altra cosa. Aquella grada, doncs, participen 80, 90, 100 persones, 110, si vol, no les tinc comptades. No participen les 4.000 que hi ha en aquella grada, eh? És un centenar de persones que salten al camp, que hi ha un moment de molta confusió en què corren cap al túnel de vestidors, barrejats per la seguretat privada que ha perdut la posició i que té que retornar cap al túnel de vestidors i que semblen en un moment determinat molts més dels que són, i que després, sí, és cert, llencen algunes cadires, trenquen una càmera de televisió, han trencat la publicitat, i amb això no vull banalitzar ni minimitzar el que pugui haver passat, que quedi ben clar, però que és fruit segurament de la seva frustració d'aquell moment, d'aquell estat, i que tant de bo no hagués passat mai, no sé si m'explico, i tant de bo haguessin saltat al camp i tant de bo s'haguessin anat a casa seva, però una vegada que arriben allà, llencen dos cadires, se'n van, tornen, per megafonia es diu que s'intervindrà i s'utilitzarà la força, i tornen a les seves grades i marxen.
Uh-huh. Hi havia algun detingut? Hi ha hagut algun detingut?
No. 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 Hi ha una persona que es veu a les imatges, suposo que em pregunta per això.
General.
Vale?
Ah, no. La persona, no, si alguns de les persones que s'han pogut veure... És a dir, allà hi ha delicte?
Anem a veure, podria haver-hi desordres públics, tot això ens ho tenim que mirar una mica en calma. Hi ha la llei de... Mira cap allà a pensar que estava
no, veient les imatges. No, perquè estava fent imatges. Hi ha hagut un moment que estàvem fent imatges, estàvem mirant les imatges.
Dic, sí. Igual estava veient no, imatges, no, me les estic
parlant. Les imatges, no, no,
vale,
no.
Vale. Doncs pot haver-hi un delicte de desordres públics, hi ha una sèrie d'infraccions a nivell de llei de l'esport. Volem analitzar-ho amb una mica de calma i tranquil·litat. Jo l'altre dia també vaig parlar amb Fiscalia, em va trucar, em va preguntar, ja li vaig dir que li faria l'informe preliminar i que després, quan ho tinguéssim tot, ja li faríem arribar.
Si la Fiscalia podia actuar d'ofici, per tant.
Sí, esperarà que nosaltres li enviem a l'atestat, òbviament, perquè és presumible que els danys siguin denunciats pels propietaris de la càmera o de la publicitat o de la tanca. És presumible, eh?
Segur, segur. Que... Sí, perquè ens ha dit que ho farien, o sigui que és bastant probable que la Fiscalia hagi d'actuar. Clar, veient les imatges, clar, la gent salta, o sigui, hi ha... És evident que deu haver-hi algú que deu dir saltem, o primer, i el primer que salta, perquè aquests grups tenen, dic aquest, com altres grups d'altres, tenen alguns caps amb això, no?
Líders.
Tenen líders, no?
Líders, òbviament, sí, sí.
Vostè no ha vist les imatges encara?
Jo no he vist les imatges en detall.
En detall, vale? Però els que van veure saltar, algun era algun dels líders?
Jo estava a la segona graderia, molt a prop de la unitat de control organitzatiu, i llavors, des d'aquella posició, doncs... puc veure persones, però no sóc capaç de reconèixer cares.
Val.
Per tant, em representa un problema ara dir-li si algú dels que saltava o deixava de saltar era una persona coneguda o no coneguda. Què sí que tinc que dir-li? L'RCD Stadium té un bon sistema de càmeres. Per tant...
Doncs... El Jaume Rores deia que, efectivament, que de càmeres i de gravacions en tindran les que vulguin.
Està tot gravat... està gravat amb molt bona qualitat i, per tant, doncs, ara ve una feina feixuda, que és revisionar imatges, identificar líders, identificar incitadors, les persones que arrosseguen a la massa contra la tanca, que sobretot són les veritablement importants, però que, en realitat, doncs, intentarem identificar totes aquelles persones que van accedir al terreny de joc.
Avui el diari El Mundo publica que alguns d'aquestes persones portaven armes blanques. És veritat?
No. Que jo tingui coneixement, no? Pensi que aquella curva, si em permet dir-ho així, té un escorcoll més intensiu que la resta de l'estadi. Vale? A tot arreu es fan escorcolls, però hi ha zones dintre dels estadis que tenen una intensitat, una profunditat, a l'hora de controlar les persones que accedeixen, doncs molt més intensa que la resta de l'estadi.
En algun moment es va posar...
Això no treu, perdoni, que algú pugui colar alguna cosa, no, no ens equivoquem,
Sí, sí, sí. En algun moment es va posar en perill l'integritat dels futbolistes?
No.
Per exemple, el vestidor sí que vam veure a l'Abrimo fent de dic de contenció, però vam veure també que hi havia per allà alguns jugadors del Barça que... No. Alba Busquets, crec recordar.
Sí, no. Jo... Hi ha vegades que hi ha coses que s'ha de pensar un molt a l'hora de dir-les,
Sí, ja, m'ho imagino. Sí, per què?
No, però de vegades quan la policia està al mig, tothom...
Tothom és més xula que...
Sí, ja. Sí, si em permet dir-ho d'aquesta manera.
Ja l'entenc, però anirà. Sí.
Sense dir-ho.
Sense dir-ho, però ja l'entenc. Edu de Valle.
No, només un apunt sobre ara que ho deies d'això. Jo crec que pel que m'han dit, aquestes imatges d'alguns jugadors del Barça intentant encarar-se cap a fora quan estan dins del túnel de vestidors, no s'han explicat ben bé com van anar. Que realment el que va passar és que no s'estaven encarant amb seguidors a l'Espanyol, sinó que aquí va haver-hi un petit incident, i és que amb l'estampida dels jugadors del Barça i de tota la gent que marxa cap a túnel de vestidors, hi ha alguna imatge en què es veu que entre les persones que hi havia allà, perquè hi havia molts treballadors de l'Espanyol, un d'ells era l'històric delegat José María Calzón.
Gran Calzón.
Que diria, parlo de memòria, que ara deu tenir 75 anys, encara està... No és el delegat és el seu fill, el Guillem.
Sí.
Però ell encara treballa al club i encara treballava en aquell partit i cau, el fan caure, no se sap qui, l'estampida. I participa el seu fill també, el Guillem, que entre ell i els jugadors del Barça hi ha un retret sobre heu tirat per terra aquest home, els jugadors del Barça diuen tu què em dius, i em sembla que la cosa anava per aquí. O sigui, no eren Busquets i Alba encarant-se amb seguidors que estaven a fora, sinó que era un intercanvi de retrets amb gent que treballa a l'Espanyol.
Val. Li consta això, no?
No ho sé. No, la veritat és que no ho sé. Va, el que sí que sé és que tots els jugadors que estaven allà i tenien intenció de parlar amb algú que amb direcció cap al camp eren continguts per no fer-ho.
Ara sí, deixo que pregunti tothom, però mirant d'una perspectiva, deixem fer una càmera sanitària en general amb els posters. L'encarregat és un intendent coordinador de l'esport dels Mossos d'Esquadra. Per tant, n'he vist, quan fa que es dedica amb el tema de l'esport, intendent? Ui, fet una bufada de dir, bueno, fa molts anys. El partit de més el risc que ha viscut va ser el dia del porc del Figo?
Jo no estava.
Ah?
Vale? Jo no estava.
Ja.
Jo no estava en aquell partit. No sabria dir-li, perquè hi ha tantes vegades que estàs al fil, no sé com dir-ho, que tot pot anar-se'n a Norris o tot pot sortir bé, que... per sort, majoritàriament sempre surt bé, doncs que al final quan fas un debriefing amb els comandaments i nosaltres som molt autocrítics amb nosaltres mateixos, a l'hora de dir ostres, això no ho hem acabat d'enfilar bé, no? Doncs tens la sensació de que sí, de que estava tot ben planificat, de que estava correcte, però que sempre hi ha peces que pots ajustar i que hi ha peces que si se te desajusten en un moment determinat es pot anar
perquè,
al partit
perquè
de fora.
L'encarregat de l'ordre en un camp de futbol de primera divisió,
sí,
el suprem és els Mossos d'Esquadra i després la seguretat privada, encara que treballeu conjuntament. Ho dic perquè els Mossos, l'altre dia molta gent deia que no es veuen, però hi són.
Sí.
Aquesta
sí,
és una cosa que la gent no sap. És a dir, sí. A l'estadi qui actua inicialment són la seguretat privada, però els Mossos hi són.
A veure...
I la pregunta és on són?
La llei el que diu és que la responsabilitat del que passa amb un partit de futbol, anem a concretar aquest partit de futbol, Espanyol Futbol Club Barcelona, és responsabilitat de l'organitzador.
Sí.
I l'organitzador és el Real Club Esportiu Espanyol.
D'acord.
És el que té l'estadi, ven les entrades, entra la gent, és l'organitzador del partit. Per tant, a ells els hi correspon tot. Vale? Tot. Complir la llei amb tot. Ells han de garantir que no entra una bengala dins el recinte esportiu. Ells han de garantir que no entra una pancarta doncs, xenòfoba, racista o el que sigui. Tot el que marca la llei. Llavors, què fa la policia, podria dir algú? La llei el que diu és, escolti'm, deixem dir-ho d'aquesta manera, té que haver-hi la seguretat pública amb una concentració tan gran de persones. I llavors els equips de primera, de segona divisió i de primera ref, Real Federació Espanyola de Futbol, doncs la llei el que diu, a més de la CB i el circuit de Catalunya, òbviament, doncs el que diu és que té que haver-hi una figura, que és el coordinador de seguretat d'aquell club, d'aquell camp, d'aquell partit. Llavors, a Catalunya, això ho fa el cos de Mossos d'Esquadra. I nosaltres tenim un coordinador al Futbol Club Barcelona, un altre a l'Espanyol, un altre al Girona, els equips de primera
ref... És el mateix, eh?
No, cadascú té el seu, i sempre és el mateix.
Mossos d'Esquadra.
Sí. I en dos, per si una baixa o alguna cosa, hi ha titular i suplent, si em permet dir-ho així d'aquesta manera, eh? Llavors, i això ho tenen tots els equips a tot Espanya.
D'acord.
Llavors... La manera en què s'organitza el partit és que el club organitza tota la seva seguretat i la policia crida al club amb totes les altres forces de seguretat o amb tots els altres cossos operatius i amb unes reunions prèvies al partit, doncs s'acaba de concretar absolutament tot. Quants seguidors vindran, quantes entrades portes venudes, per on entrarà el club, per on anirà l'autocar... tot, absolutament tot. De quina manera funcionarà? Quins són els escenaris previstos? De quina manera ens mourem en cas de que això passi de A cap a B o de B cap a C? Què faràs tu? Què farà jo? Vale? A partir d'aquí, el partit va transcorreguent. Vale? És el coordinador de seguretat el que li diu al club, escolti'm, els equips estan a dintre, obri les portes, i el club obre les portes del camp i comença a entrar la gent. És el coordinador de seguretat el que, doncs, en cas de que hi hagi un incident, imaginis una petita picabaralla a la grada entre dos o tres persones, doncs, si hi ha la seguretat privada, d'ofici no ho està fent, perquè al final, de la manera que estem aquí col·locats, més o menys, estaríem en unitat de control organitzatiu, en què tindríem totes les imatges i estaríem veient tot el camp, doncs si ella fos la directora de seguretat de l'Espanyol, segurament ens diria, escolta'm, en la grada 4, en tal lloc, està passant no sé què, doncs he enviat un equip d'intervenció de... Vale, i el coordinador de seguretat el que fa és Ostres, espera, bellugo policia, la poso darrere a prop, en cas de que passi alguna cosa, que puguin intervenir. Es va treballant d'aquesta manera. A no ser que passi un fet excepcional. Imagini's, una amenaça d'artefacte explosiu, una persona que té una aturada cardiorrespiratòria, jo què sé, un meteorit que ha caigut dintre del camp.
Per exemple, el partit de diumenge, quanta gent de seguretat privada de l'Espanyol